Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Roger Santaló. El Congrés tomba amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts la pujada de les pensions i la prohibició de desnonar famílies vulnerables, però salva les ajudes al transport públic. La votació torna a la pilota a la Moncloa, que haurà de decidir si aprova ara només la revalorització de les pensions. L'executiu del PSOE i Sumar no vol avançar escenaris. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, prefereix carregar contra el Partit Popular.
Hoy es el día de recordar a aquellos que han tumbado que se incrementen las pensiones. 13 millones de pensionistas hoy han sido dañados, perjudicados por los grupos de la derecha.
Tant el PP com Junts havien advertit al govern espanyol que no barregés la pujada de les pensions o les ajudes a la dana amb mesures de l'anomenat escut social que no comparteixen, com ara la moratòria dels desnonaments perquè ho consideraven un xantatge. Més notícies, Cel i Forment.
Junts emplaça el PSOE a recuperar la delegació de competències en immigració a Catalunya ara que Podem ha obert la porta a deixar de bloquejar-la al Congrés. L'executiu de Sánchez té intenció de tornar a portar el tema a la Cambra Baixa i ja treballa per fer-ho el més aviat possible. La regularització extraordinària de persones migrants anunciada pel govern espanyol ha fet que la formació morada canviï de posició i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha deixat clar que la pilota ara és a la teulada de Pedro Sánchez.
Aquest és un dels incompliments del partit socialista, per tant, hauran de preguntar al Partit Socialista si negociarà amb Podemos.
A Honduras, el conservador Nasri Asfura assumeix el càrrec com a nou president del país.
Queda en posesión de su cargo, presidente constitucional.
Asfura governarà el país els propers 4 anys i relleva la ja expresidenta d'Esquerra, Xiomara Castro, que no es presentava a la reelecció. Malgrat que l'expresidenta sortint reconeix els resultats, titlla de frau al procés electoral, on el seu partit va quedar en tercera posició. Nasri Asfura va rebre el suport de Donald Trump pocs dies abans de les votacions.
Investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques han aconseguit per primera vegada eliminar completament en ratolins el càncer de pàncrees més comú. Ho han fet amb una triple teràpia dirigida contra 3 elements clau d'aquest tipus de càncer: una mutació d'un gen, que és la que inicia el tumor, i dues proteïnes que contribueixen al seu creixement i evolució.
A les poblacions de Sils i Castellfollit de la Roca han recuperat avui la normalitat en el consum de l'aigua de l'aixeta per beure i per cuinar. En tots dos casos, la xarxa va quedar afectada pel temporal de la setmana passada. Girona, Maria Rovira.
Bona tarda. Des de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca han informat que l'últim resultat de l'anàlisi de l'aigua ha estat favorable i confirma que l'aigua de la xarxa és apta pel consum. Ens ho explicava l'alcalde Miquel Reverter.
Estàvem esperant l'última analítica tant de dipòsit com de xarxa i totes ja han sortit, diguéssim, amb uns barems favorables per l'ús normal de l'aigua.
També a Sils, l'Ajuntament ha informat que els tractaments aplicats aquests dies han reduït la terbolesa fins a valors admesos i que, per tant, també aixequen les restriccions i que, a més, es treballa en mesures preventives per evitar un episodi semblant. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
La patronal Foment del Treball celebra la regularització extraordinària de 500.000 migrants aprovada avui pel govern espanyol. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, creu que aquesta mesura millorarà la productivitat de les empreses catalanes. Ho ha dit durant un viatge a Brussel·les i ho ha seguit el nostre corresponsal Bruno Fortea. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A Josep Sánchez Llibre li hagués agradat que la regularització hagués tirat endavant amb un consens més ampli entre els partits polítics, però ha defensat la mesura perquè, segons ell, calen més migrants per treballar a Catalunya.
Els empresaris necessitem de la immigració com l'aire que respirem cada dia o com l'aigua que bevem cada dia. Per tant, jo celebro que finalment doncs, els governs, el govern de torn, hagi tingut la valentia.
El president de Foment també ha denunciat el caos de Rodalies. Ho atribueix a l'infrafinançament de l'estat espanyol i diu que el que ha passat aquests dies referma la seva posició contrària al nou model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Esports, Sonia Oleart.
El Barça s'enfronta demà en la jornada unificada de la Champions. Al Copenhagen, Ferran Torres podria tornar a la llista de convocats. De Jong, Pedri, Gavi i Christensen són baixa. Si vol estalviar-se els partits de la repesca de la Champions, el Barça està obligat a guanyar i esperar que es donin una sèrie de resultats. El tècnic blaugrana Hansi Flick té clar que l'objectiu és evitar com sigui la repesca. A l'Espanyol, una delegació del club blanc i blau es reuneix aquesta tarda a Madrid amb el comitè tècnic d'àrbitres per traslladar les seves queixes per l'actuació dels col·legiats en els últims partits. El circuit de Barcelona-Catalunya només han completat la segona jornada de testos de pretemporada de la Fórmula 1, dos equips, Ferrari i Red Bull, en una jornada marcada per la pluja. El millor temps l'ha fet el Red Bull del neerlandès Max Verstappen. I a la selecció espanyola femenina de waterpolo juga contra l'anfitriona avui, Portugal, a la segona jornada de l'Europeu a un quart de deu del vespre i després de la derrota inaugural contra Hongria per 7-9.
Fins aquí les notícies.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
Cada tarda enviem un berenar, avui se'ns ha acumulat la feina, però no deixarem de fer allò que és important. 607-07-0901 és el telèfon al que ens heu d'enviar un WhatsApp si voleu rebre un berenar. Vaja, no, si voleu rebre, heu d'esperar que algú us estimi molt com per enviar-vos-el. El telèfon és per enviar-lo. Ens envieu un WhatsApp i la Carla, la meravellosa Carla, està pendent d'aquests WhatsApps. I no només els mira, sinó que els contesta. I els contesta d'una manera tan carinyosa que amb això ja us valdria. Però no, és que a més enviem una coca del forn de Cabrianes. 607-07-0901. Hola, em dic Josep i vull enviar-li una coca al meu germà Carles, que fa molts anys que ens estimem molt. Bé, merda de missatge. Però fins i tot així també us enviaríem la coca. És el que li ha passat avui a la persona que l'ha rebut. Munt, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, bueno, molt bé, una mica més bé i noego amb tanta coca a la boca.
Bé, has rebut una coca... On has rebut? A la llibreria?
A la llibreria, a la meva llibreria, Paté de Llibres.
Paté de Llibres. I qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
Pues ni idea, no era ni coneixedora. Bueno, arribo a saber, me l'hagués autoenviat, perquè la coca està boníssima.
Que bé.
Però no ho sé.
Això és
no
que has d'escoltar més la ràdio, perquè això ho fem cada dia.
Segurament. Bueno, ja, senyor, no. Pues que jo aquella hora estic atenent els meus lectors estimats.
Però pots tenir de fil musical, així, una mica fluixeta.
Me poso música clàssica, que queda més intel·lectual.
Sí, potser en una llibreria queda millor música clàssica. Sí, bé, doncs, no tens ni idea, de qui pot ser?
No, de veritat, no, he intentat averiguar, però no, o tots callen com putes, o no.
Doncs ara, no ara et soldarà una persona, que és la que t'ho ha enviat, a veure si reconeixes aquesta persona. Endavant.
Va.
Hola, Munt, bona tarda. Què t'he dit jo avui? Que el dia seria millor, no, després? No crec que milloraria el dia.
No, tal qual. Com és que m'has enviat una coca, estimada Sílvia?
Quin riulades, eh?
Vaig pensar que seria la manera de fer-te un petit homenatge, vale? Per la feina que fas.
A veure, un moment. Munt, Sílvia, quina relació teniu?
Amigues.
Doncs una mica de tot, sí. Amigues, sí.
La Sílvia és clienta, jo soc clienta també de la seva cafeteria on treballa. Mira,
veus que bé. I Sílvia, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Munt?
Bueno, doncs per això, no? Per fer-li un petit homenatge, per agrair-li la feina que fa, per haver creat aquest espai tan bonic a la plaça. Entre ella i la cafeteria Mos, que està justament al costat, han creat un espai superbonic a Sant Cugat, que trobo que es coneix poc i he pensat, mira, així a veure si la gent el coneix més i s'anima a passar-hi més per allà.
Bé, això ara ja sabem que la llibreria és fantàstica, però Munt, explica'ns com és la cafeteria de la Sílvia.
Fantàstica, també. Fan pastissos tot casolà, uns cafès boníssims, meravellós.
Com es diu la cafeteria?
La cafeteria es diu Mosc i la llibreria Pati de Llibres, i està aquí a Sant Cugat, a la plaça de l'alcalde Magí Barcelot.
Mira que bé, doncs ja hem fet les dues publis, una coca i hem rigut una mica, si és que què més voleu? És fantàstic.
No, fantàstic.
I tot gratis.
Tothom que vulgui que vingui a provar la coca aquesta tarda.
Doncs vinga, a comprar llibres, a prendre cafè i a sucar-hi forn de Cabrianes.
Guarda'm un trosset de coca, que la vull provar
sense
demà.
Sense cap mena de dubte.
Moltes gràcies, una abraçada ben forta.
A vosaltres, una abraçada.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Música que acompanya la Rebeca Carranco, periodista del País especialitzada en successos. Rebeca, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Que ja ens indica que la cosa es posa seriosa, però no és habitual. Avui comencem amb una bona notícia. Sí, una notícia sí. Per somriure una mica, sí. Per començar.
Sí, la veritat és que sí. Acabem de saber fa molt poquet que la Gina, que és aquesta nena de 5 anys que vam explicar la setmana passada que havia sigut sostreta il·legalment pel seu pare i se l'havien dut del Prat de Llobregat a Itàlia i que hi havia un procés que a més estava provocant doncs, molt de dolor, lògicament, a la seva mare, doncs ja està aquí. La Gina està aquí amb la seva mare, ho sabem perquè ho han explicat, ells van crear un Instagram que es deia Fem tornar la Gina. Llavors aquí han donat quatre dades i és veritat que jo he intentat comunicar-me amb la mare de la Gina i ara mateix suposo que tampoc deu estar per això, però només diuen que la Gina ha tornat al Prat, que està amb la seva mare, que s'ha aconseguit gràcies a una onada de solidaritat, perquè és veritat que ells van fer com una mena de crowdfunding perquè la gent ajudés també doncs, a pagar tota aquesta defensa legal i tot el que suposava doncs, aquest cas que estava entre dos països i també donen les gràcies a l'Ajuntament, a l'acompanyament jurídic que hi ha hagut de tot això i bueno, doncs que la Gina està amb la seva mare després de tot aquest...
Ho celebrem perquè ho explicàvem la setmana passada, no? Una situació molt d'angoixa, de desemparament fins i tot legal, d'unes lleis que sembla que donen la raó però no acaba de passar el
sí,
que s'hauria...
Sí, perquè hi ha un jutjat aquí, la Gina, recordem que ella desapareix, el seu pare se l'endú, no desapareix, el seu pare se l'endú el 13 de desembre, els Mossos ja la troben a Itàlia el 23 de desembre, però no ha sigut fins ara, ho han comunicat avui, no sabem si ha sigut avui, ahir o aquest matí. És a
dir, les últimes hores, sí.
Estem a 27 de gener, doncs que ja ha tornat, perquè ja hi havia una resolució judicial aquí que deia que la Gina havia d'estar amb la seva mare, que ella era qui tenia la tutela, és a dir, que tot això era una situació difícil d'entendre que sembla que finalment s'ha resolt doncs, positivament.
Una bona notícia, ara ens posem seriosos. O més seriosos. Diumenge a la nit, els companys informatius d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, van donar la notícia de l'assassinat d'una dona de 53 anys a Lleida. Així ho explicava la Berta Torrades.
S'ha tingut un home a Lleida després de confessar als Mossos haver assassinat una dona. Els fets que apunten a un nou cas de violència masclista van tenir lloc al carrer Ciutat de Fraga, de la capital del Segrià. A hores d'ara es desconeix la relació entre l'agressor i la víctima. Els investigadors treballen per recollir proves i testimonis que permetin reconstruir els fets.
Bé, han anat passant les hores i ara sabem que l'assassí, confés, perquè ho va confessar, és reincident, que ja havia matat una altra persona, a més d'altres delictes. Sabem ja qui és.
Sí, és el Mario Castaraz Aznar, és un home de 65 anys i que, com tu deies, ha sigut protagonista de l'hemeroteca durant molt de temps. Ell, a l'any 2000, mata un pres de Ponent, on ell estava també tancat, el mata amb un ferro del gimnàs que tenia allà. Ell ho admet, igual que ha admès aquest cas, ell en aquell moment ho admet i, a més, explica al judici que és per un tema de gelosia, perquè ha rebut una carta d'una noia que era la seva parella i que ella amb això es va posar
gelós. Mare de Déu!
I que el va matar. Llavors, ell tenia 41 anys en aquell moment, el van condemnar a 16 anys de presó i la víctima en tenia 32. I en aquell cas...
Això l'any 2000, eh?
Això l'any 2000, fa 26 anys. I en aquell cas, la Generalitat va haver d'indemnitzar la família de la víctima, del Juan Jesús Iglesias, perquè no sabia... Doncs havia sigut negligent perquè el Mario Casteras era un pres que, a més, havia tingut incidents, havia atacat altres presos en altres moments i estava en un mòdul normal. No? Llavors, això és una persona reincident i que... quan va cometre aquest crim, el de l'any 2000, ell estava fins i tot a punt de sortir en llibertat, és a dir, que tampoc li va importar gaire això, que estigués a punt de sortir.
I estava a la presó, clar, per què estava a la presó l'any 2000? Perquè ja havia comès altres delictes abans.
Sí, ell portava a la presó des dels anys 80, és a dir, tota la vida s'ha portat a la presó.
Mare de Déu.
I sabem què feia, perquè a més ell ho va explicar a una entrevista al diari Ara l'any 2022, ell que explica en aquesta entrevista al diari Ara, que era sobre com intentar reinsertar la societat presos que estan molt institucionalitzats, que això vol dir que han fet més vida dins de la presó que fora, i ell que va explicar és que havia estat a presó per atracaments violents amb el seu germà que cometia des del 80 fins al 96, que el 96 ja té una tentativa d'homicidi i que després finalment havia comès aquest crim.
O sigui, ha anat encadenant condemnes.
Ha anat encadenant condemnes, surt el 2021, el 2022 és quan forma part d'aquest programa de persones que l'intenten ajudar perquè no té una xarxa fora, però després el 2023, el tornem a veure, en aquest cas en un atracament violent a un Mercadona, també a Lleida, amb un ganivet, amb una situació, doncs això, també molt, molt violenta, i llavors aquí ell torna a ser detingut, torna a ingressar a presó, i el que sabem és que l'última vegada que surt és el 4 d'octubre de 2025, i en aquests mesos, doncs, aquest últim cas, aquest assassinat d'aquesta dona de 53 anys, que segons ens diuen fonts policials, ell ho confessa, doncs, amb bastanta fredor i sense...
Hi ha algun motiu? Algun mòbil del crim?
Doncs mira, la Berta, quan estava escoltant la crònica de la Berta, deia, no?, doncs, que s'estava mirant si podia ser violència masclista, estava descartat, vivia amb aquesta dona, i el que jo preguntant a fonts policials, una amiga, quina relació, si podia ser una d'aquestes persones que l'estava ajudant com a reinserir-se, i em diuen que no, que sembla més com una relació també complexa d'un món difícil, d'un submón, en el seu cas vinculat clarament a la delinqüència, i que ell vivia amb aquesta dona i que la mata, però que no consideren que sigui un crisme masclista, sinó que pot ser doncs, una baralla que hagin tingut per qualsevol tema domèstic de la pròpia convivència.
Clar, és molt fàcil ara fer la travessa després del partit, no? Però... algú que ha encadenat tantes condemnes que cada vegada que ha estat en llibertat ho ha aprofitat o ni en llibertat, com pot ser que aquest senyor estigués lliure? No, és a dir, algú va dir no és un perill, no?, perquè pogués estar lliure?
Ell va complir sempre allò que vam parlar un dia aquí, això que es diu a pols, ell va complir
sense rebaixes.
Permisos, sense rebaixes, sense poder sortir, el que passa és que és veritat que les condemnes duren un temps. És cert que ell té el perfil del reincident. Justícia té uns estudis. Va explicar fa poc que en base a un estudi de 3.800 persones de 2015, 5 anys després, quants havien reincidit. Llavors, d'aquests, el 80% no havien reincidit.
El 80%.
No havien reincidit, això és la bona notícia. El 21% sí. I llavors, aquí és on veiem que el perfil d'aquesta gent és exactament el perfil que té Casteràs. Són persones que normalment tenen causes de robatori, robatori violent, que tenen antecedents, que no han tingut mai cap permís i que quan fan aquest intent de reinserció ells no tenen res fora, ni cap mena de xarxa, ni res que els permeti doncs, reinserir-se. És el que es diuen un pres institucionalitzat.
Però i llavors el problema aquí quin és? Que la llei no et dona eines perquè aquesta persona es mantingui tancada... o que no es detecta que aquesta persona que surt pot tenir un risc?
Bueno, que la llei té les seves limitacions, és a dir, que tu quan...
És a dir, tu no pots dir, aquest senyor creiem que és un risc, el tanquem, perquè és arbitrari, això, no hi ha un fet, no?
No, l'única cosa que hem vist, i que ja es fa els últims anys, sobretot amb delinqüents sexuals, és que una vegada tu has complert la pena, és a dir, tu ja no tens cap deute amb la societat, ja no ets una persona que et puguin perseguir de res, hi ha com aquestes mesures de vigilància no invasiva que poden fer els Mossos i que es fa, bàsicament, amb delinqüents sexuals. Però en un delinqüent d'aquesta mena, no hi ha res que tu puguis fer, ells compleixen la seva pena, ja no tenen res més pendent i són persones lliures. Ara, doncs, Casteràs passarà demà a disposició judicial i s'entén, doncs, que tornarà a ingressar a la presó.
Bé, doncs aquest és el primer cas d'avui. Després... I de l'assassinat d'aquesta dona a Lleida, vull dir, perdoneu-me, a un altre assassinat d'una altra dona a l'Hospitalet de Llobregat dijous passat. Ahir el jutjat va ordenar ingrés a presó del presumpte autor. Què en sabem d'aquest cas?
Doncs torna a ser un feminicidi, és a dir, l'assassinat d'una dona, però torna a no ser un cas de violència masclista, que és veritat que això no és habitual, les dones acostumen a ser assassinades en casos de violència masclista. El detingut és un home jove de 22 anys, i aquí el que s'investiga és si pot estar vinculat a alguna mena de baralles entre bandes, entre grups delinqüencials, i que doncs aquest home decidís, aquest jove, molt jove, 22 anys, decidís atacar aquesta dona per algun motiu, algun conflicte que ells tinguessin pendents. Mm-hmm. Recordem que és un homicidi que es produeix amb una nau ocupada de l'Hospitalet de Llobregat, una nau que dona molts problemes als veïns des de 2023, on viuen moltes persones, els veïns denuncien moltes baralles i situacions d'agressions constants, i que acaba d'aquesta manera, que segons ells diuen, doncs, bueno, que ja es veia venir, i que aquest home, aquest jove, els Mossos el vinculen a una agressió prèvia de fa temps a un home que era la parella d'aquesta dona. No? Llavors diuen, bueno, tot això, amb aquest caldo de cultiu, doncs segurament una cosa està relacionada amb l'altra.
Aquesta nau segueix ocupada?
Doncs hi ha una part que ja s'ha aconseguit tapiar, una antiga ferreteria molt gran amb una quarantena de persones que estaven allà vivint, i hi ha l'intent de que el fons d'inversió que té aquesta nau doncs en faci càrrec, es tapi i no hi hagi més problemes.
I desgraciadament encara un cas més de violència sobre les dones. L'Audiència de Navarra ha decidit reobrir el cas d'aquella nena de 14 anys, això crec que ja ho vam explicar fa setmanes, d'aquest cas, eh? Una nena de 14 anys, suposadament venuda a uns familiars per 5.000 euros i 5 ampolles de whisky. Ara es vol reobrir aquest cas? Què diu la Fiscalia?
Sí, doncs mira...
L'Audiència.
L'Audiència de Navarra. En aquest cas, tornem a veure com una escletxa d'una cosa bona, eh? En tot això que estem explicant, perquè recordem això, que es va tancar, perquè es va dir que com ella ho havia negat i no hi havia proves directes, doncs això es quedava així, i ara l'Audiència de Navarra diu una cosa que ja vam veure una mica quan ho estàvem explicant, que hi havia certa indignació, que és que està en risc aquesta nena de 14 anys, que aquest tancament d'aquesta investigació doncs es va fer d'una manera prematura, i és veritat que és la Fiscalia qui recorre després d'haver estat d'acord amb aquest arxiu, però bueno, finalment el recorre, i ara el que demana l'Audiència doncs és que realment es remirin totes les coses que sí que va haver-hi en aquell moment, que és aquest pare amb aquesta mare que viuen a Corella, un dia els para la policia i diuen sí, hem venut la nostra filla a una família mollerussa, els Mossos se la troben a les Borges Blanques demanant diners no escolaritzada, és a dir que amb una situació també de vulnerabilitat. En aquell moment els Mossos detenen a 5 persones, mm-hmm. aquests familiars que suposadament l'han comprat, que diuen que són com una mena de tiets, però això, quan arriba a la seu judicial, la nena diu que ella no es troba en cap situació de vulnerabilitat, que ella no s'ha casat amb ningú, que ha fet una festa només, i tot això queda en res. Doncs ara el que demana l'Audiència és que tot això es torni a mirar i que es prengui declaració a aquest testimoni també que va dir que li havia explicat la pròpia mare que havia venut a la seva filla, les fotos que els hi va fer arribar sobre el suposat marit de 21 anys i aquest casament que suposadament es va fer. És a dir, que encara que no es pugui demostrar aquest cobrament de 5.000 euros i aquestes 5 ampolles de whisky, que realment doncs, es vegi en quina situació està aquesta nena.
De fet, això va ja causar molta sorpresa en el seu dia quan es va arxivar. A la tarda vam parlar amb Carme Vinyoles de l'associació Valentes i Acompanyades, que ens va dir que, per desgràcia, aquest fenomen és més freqüent del que ens imaginem.
És una pràctica masclista, com ho bé definiu ara, bastant freqüent. Nosaltres, amb 10 o 11 anys pràcticament de funcionament de l'entitat, hem atès de manera directa o indirecta unes 500 joves, i a nivell de Catalunya i algunes de l'Estat, però bàsicament a nivell de Catalunya. I sabem que això representa una petita expressió de la realitat, perquè és molt complexa.
Ara sabem amb qui està aquesta noia?
Doncs, en principi està amb la seva família, Corella, i aquí sí que és veritat que l'Audiència el que ha demanat són dues coses també molt clares. És, per una part, mira, en quina situació està aquesta nena? Està escolaritzada? Quin és el seu entorn social?
Clar, amb 14 anys...
És obligatori. I si no ho està, a més, això també pot ser un delicte. Això, l'escolarització, la seva situació social i la seva família, això per una banda, i després també ha demanat que s'intenti saber la família aquesta de Mollerussa, que ja va dir que eren com una mena de tiets, que estan acusats això d'haver comprat aquesta nena per aquest matrimoni forçat, doncs també a què es dediquen, com es guanyen la vida, és a dir, quin és el context que envolta aquesta nena i quines serien les condicions òptimes per aquesta nena, i intentar veure si realment va haver-hi aquest matrimoni forçat, que recordem que en algunes cultures aquests matrimonis concertats existeixen, però que estan tipificats quan són de nenes molt petites, de 14 anys, en contra de la seva voluntat, són un delicte, és una forma de violència masclista contra les dones, i que una nena de 14 anys digui no sentir-se víctima no vol dir
que no ho sigui. No sé si això, aquesta reobertura indica que la Fiscalia, que els jutges ho estan mirant amb una mica més de contundència.
Mira, en aquest cas, moltes vegades sempre tenim el dubte dels periodistes, ajudem o perjudiquem, no?, quan expliquem les coses. Jo crec que en aquest cas va ser molt evident que el rebombori que va causar aquest cas també ha ajudat a pressionar perquè es miri. Sí que és cert que insisteixen molt els investigadors, és que són casos molt difícils de demostrar, però bueno, és com un primer pas, no?, per veure si realment, davant de casos així, doncs, intentarà anar fins al final i intentar protegir les nostres nenes.
Bé, doncs esperem amb aquesta esperança que avui la Rebeca ens ha donat una notícia bona, una de mig-mig i dues de molt dolentes. Rebeca Carranco, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Ens acostem a 6:15 de la tarda. Pausa.
Julio Manrique dirigeix El Barquer, de Jess Butterworth.
Irlanda, 1981. Mentre un grup de joves de l'Ira inicia una vaga de fam, la celebració del dia de l'acollita a la granja dels Carnis s'interromprà.
Amb Roger Casamajor, Marta Marco i Mima Riera encapçalant el repartiment.
Del 5 de febrer al 15 de març al Teatre Lliure de Montjuïc.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Del 6 al 8 de febrer torna el Llum BCN. Entre el Parc de les Glòries i el Poble Nou t'hi esperen instal·lacions de llum d'artistes de prestigi internacional i d'estudiants de Barcelona. Viu una experiència nocturna on la llum explora tot el seu potencial. Més informació a barcelona.cat/llumbcn. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb B-Travel volant amb Iberia. B-Travel, viatja en la vida.
Als anys 30, Boris Skocirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no?, per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Sou de podcast, Àlex Gutiérrez, Marc Andreu?
Prou.
Escolteu molt?
Sí.
Jo abans ho era més, t'haig de confessar, eh?
No tens
però
temps ara.
No tinc temps per escoltar ni aquest,
però,
aquest programa.
Cada cap de setmana.
Controla, què vol dir cada cap de setmana? Tampoc.
Aquest cap de setmana va sortir dissabte i diumenge, sí o no?
Soc molt de podcast.
A casa també som molt de podcast. Després aneu pensant quin podcast em recomaneu, eh? En aquesta casa som molt de podcast i per això hem volgut convidar avui la Magda Gregori. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Directora de La Mira i ànima d'aquests premis sonor del podcast en català. Arrenca ja la 5a edició.
5 anys ja, déu-n'hi-do,
5a edició premiant els podcasts en la nostra llengua. Té alguna novetat o alguna diferència aquesta 5a edició?
Jo crec que la gran novetat o la gran diferència és que continuem sent 5 anys després i que el món del podcast ha evolucionat molt des de la primera edició que vam fer l'any 2022, que ens semblava llavors que ja estava el podcast en una gran eclosió. Jo crec que ha anat evolucionant, s'ha anat professionalitzant i això ho veiem, evidentment, amb les candidatures que ens arriben any rere any, que han anat... jo crec que s'ha demostrat el talent i també, sobretot, la indústria que s'està creant al voltant del món del podcast. No?
Avui obrim el concurs, per dir-ho d'alguna manera.
Demà a primera hora. Avui,
demà,
hem fet
avui fem la prèvia.
La foto oficial amb tothom que hi participa i demà a primera del matí s'obriran ja les candidatures perquè tothom que vulgui pugui presentar la seva.
Per tant, aquí, si algú fa un podcast a casa seva que creu que reuneix les condicions com per rebre un premi, te'l pots, pots enviar-ho i presentar-te?
Es poden presentar, sempre premiem els de l'any anterior. Per tant, aquest any premiarem els millors podcasts produïts i emesos de l'1 de gener al 31 de desembre del 2025. Per tant, mira, de l'any anterior, no?
Sí, que encara em queda una oportunitat per guanyar a mi, que l'any passat no vaig guanyar.
Pots encara presentar-te, la gent es pot presentar, i a més, hi ha més d'una candidatura, hi ha fins a 11 candidatures i categories, per tant, diferents possibilitats també per presentar-se.
Quantes propostes vau rebre l'any passat, més o menys, recordes?
200 llargues, no et sé dir el número exacte, però al voltant d'unes 200 candidatures, que demostra que n'hi ha bastantes, eh? No totes del Principat, també del País Valencià, de les Illes, per tant, es demostra que la llengua catalana, en aquest sentit, té un té potencial, té talent i, com deia, jo crec que a més hem aconseguit veient aquests 5 anys d'evolució que ha anat evolucionant, no? I que, per tant, produccions petites, tenen,
o sigui,
també la
possibilitat...
coses casolanes
que no tenen la nostra...
Bueno, casolanes, però que passen al garbell d'un jurat. D'un
professional, però, tant... però que es poden fer coses a vegades sense tenir els mitjans que tenim a Catalunya Ràdio. Exacte. O que tenen grans produccions que podem anar seguint. Rebeu també propostes sorprenents.
De fet, jo crec que els premis han contribuït també a fer... d'alguna manera són prescriptors, no? Perquè pots veure propostes que potser no tindrien la difusió, no? Perquè són fetes des de mitjans més petits o des de productores petites, però gràcies als premis es donen a conèixer i, per tant, jo crec que també actuen com a prescriptors els premis.
I, de fet, hi ha el Premi del Públic, que aquest es pot votar.
Aquest es podrà votar quan s'hagi acabat la presentació de candidatures, que comença demà i acabarà el dia 13 de març. Aleshores, obrirem el Premi del Públic i aquí sí que les votacions populars acabaran decidint qui és el guanyador.
El jurat és públic?
El jurat és públic, no, fins al dia de la gala.
Però el dia de la gala el coneixem.
El dia de la gala coneixem qui forma part del jurat.
Així no es pot pressionar.
Exacte. La gala serà, ja ho anunciarem d'aquí uns dies, però serà al voltant del mes de maig, com sempre, i llavors aquell dia farem públic qui ha sigut el jurat d'enguany.
Bé, jo l'any passat em vaig calar les portes de guanyar... Quin era el meu premi? El... Podcaster de l'any, em sembla que...
Ara faràs veure que no el recordes.
Com a millor podcaster vas quedar a les portes, però també et vas emportar algun altre premi d'algun altre lloc, no?
Sí, d'allà davant, el de Ràdio Associació de Catalunya, sí. El nostre no, però el del...
El que passa que jo crec que tots aquells que són nominats com a finalistes, primer de tot, que vol dir que han passat el garbell del jurat, i que després, a més, que serveixen com... Crees una mena de llista d'aquells podcasts que t'has d'escoltar, perquè vol dir que tenen el talent i la qualitat per haver arribat fins a la final.
I a mi m'ha passat que, veient els premis, també descobreixes podcasts de gèneres que normalment no estàs acostumat. Perquè jo sempre vaig al meu nínxol de podcasts conversacionals. Jo estic molt a TikTok, llavors em surten els típics nens, nenes que xerren per...
Nens, nenes.
Vull dir, nois, noies, que fan TikTok. O sigui, que fan un podcast per tenir a TikTok, saps? I és com, aquí falta substància. Llavors jo vaig a buscar altres coses i gràcies als premis també descobreixes això.
Perquè és veritat que potser els podcasts conversacionals són els que han tingut també més sortida, però clar, nosaltres premiem podcasts de ficció, de no ficció, és a dir, moltes... Pots veure un ventall molt més gran del que s'està fent en la nostra llengua en un món que jo crec que no només està en eclosió, sinó que realment hi ha apostes molt potents.
És a dir, ara mateix en català podem trobar de tot?
Sí.
No hi ha cap... Digues, mira, aquí encara ens falta algun tipus de...
També pensa que premiem la innovació, és a dir, per tant, el que fem és buscar aquelles propostes que són també més atrevides, però que, malgrat això, doncs, se n'han sortit bé i que han aconseguit fer un producte de qualitat, no?
Tu escoltes podcast, Àlex?
Sí, bastant.
Què escoltes?
Jo reconec que sóc bastant sotanero, després d'aquesta casa...
La sotana, molt bé.
I fixa't que no m'agraden massa, per no dir gens, els esports. En canvi, sí que ells aconsegueixen que comenci a flairar...
Que et passi bé allò.
Que em passi bé allò. Després d'aquesta casa, home, Crims i En Guàrdia són dos clàssics que ja és una altra àrea de producció.
Més que podcast, això ja són programes consolidadíssims, però també...
També. I aleshores sí que l'he apuntat un que volia reivindicar, perquè...
Digues.
Ara el trobem a faltar, eh?
Oh, jo també, mira.
No, jo volia parlar de la Riota, són uns nanos de Molins de Rei, sí. I són des del 2019, i per tant estan picant pedra. Tenen aquesta cosa de la ràdio des de municipal, d'intentar aconseguir, per exemple, bons convidats a base de la insistència, etc. Això ho porten tres xavals, que són el Carles Capella, el Marc Llibre i l'Àlex Agudo, i em sembla que, bé, doncs mira, és una mena de dir-los, ei, existiu també, i no han fet encara el trencament cap a la fama, per entendre'ns, però són uns pancaires de nassos.
De fet, jo crec que els Premis Sonor el que fa és això, que potser no ets un podcast superconegut o molt consolidat, però en canvi et pots presentar i et pots donar a conèixer, perquè...
Clar, és el que li passa al Marc, no?, que descobreix... No, a mi em passa amb els Emmy i els Grammy, amb els Emmy o amb els Globus d'Or, que veus una pel·lícula, una sèrie... Ai, hòstia, aquesta...
Això existeix.
Si ha guanyat tants premis, deu ser bona, aquesta, no? Mira, deixa'm ja colar, vaig anar l'altre dia, em van convidar a La Rebassada, que és un altre d'aquests podcasts.
Ai, sí, així...
De fet, ha sigut finalista algun any als Premis Honor, també,
doncs, La Rebassada. Doncs recomanem també La Rebassada. Sí. Tu en recomanes alguna o no, Marc? Ja aquí som.
A mi m'agrada molt La Vermella, que també està a 3CAT, que parla del
doblatge.
És molt interessant.
Veritat, sí, sí.
Perquè, a més, hem begut molt de doblatge aquí a Catalunya i sempre està molt interessant conèixer quins són els actors que estan interpretant veus mítiques.
Doncs a partir de demà...
Demà, primera del matí, ja es poden començar... I de fet, estaria bé que la gent no esperi fins al dia 13 de març, que és allò que passa, no? Que encara queden dies...
Que el jurat tingui temps de mirar-s'ho amb calma.
I si el jurat pot avançar en feina, doncs millor.
Els Premis Sonor. Ho trobareu a sonor.cat fins al 13 de març.
Aquest any podràs venir a la gala, no estaràs tan lluny.
Em va enganxar molt lluny l'any passat. Sí, on em va enganxar l'any passat? Aquell cap de setmana crec que era... Ah, no, que vaig anar... Sí, sí, crec que va coincidir que me'n vaig anar a Harvard, que hi havia
doncs
tot el tema de les universitats.
Ara no tindràs excusa enguany.
Magda, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Ho seguirem a Catalunya Ràdio, òbviament. Ara engeguem la tele.
Cert.
Què?
Tele, que també es consumeix a plataformes de podcast últimament, perquè hi ha molta gent que, o canals que pengen els seus continguts a plataformes com Spotify i altres llocs i es consumeixen com a podcast.
Mira,
és
això,
estrany, també.
Això ho fèiem al Club de la Mitjanit.
Ho pengeu a Spotify
i ho vam haver de batallar bastant.
Doncs, per exemple...
Vaig dir, Stephen Colbert ho fa i és un programa 100% de tele.
Mira, i tu com la Stephen Colbert en tot, eh?
No.
Esperem que no.
No, perquè si acabo com la Stephen Colbert, el juny he de buscar feina. Per tant, esperem que no. Que el juny és ja, eh? No te n'adones?
Sí, sí. Crec que
ja,
fins i tot acaba abans, eh? Perquè crec
abans
que
acaba, juny?
Em sona que acabava el maig, però ara estic parlant de nord.
Doncs imagina't, si acabo el maig, és que alguna cosa greu m'ha passat. Doncs avui no parlarem de podcast. De fet, avui parlarem d'una cosa que ens agrada molt al Marc Andreu i a mi, que és la missa. La missa de Televisió Espanyola,
de
la 2, molt de missa, ens agrada molt la missa. Què ha passat amb la missa de la 2?
Doncs mira, aquelles coses de l'audiència...
Estàs fent rècords que ja ens agradaria fer a molts programes.
Hi ha trampa. Els miracles no existeixen i, per tant, em sap greu dir-ho pels creients, però hi ha una mica de... A veure, la meva trampa...
Però expliquem-ho, ha fet unes audiències l'última setmana boníssima.
Ha fet un 15,4%.
Això no t'ho fa gairebé ni eufòria,
no.
És com un dia tonto.
Exacte.
Déu meu, quan vam veure aquesta audiència.
Efectivament, 77.000 espectadors.
I la competència diu, Déu-nos en guard.
Exacte, clar, això es transmitia a la 2, que la seva mitjana que és d'un 2,4%. Per tant, van sextuplicar la seva mitjana habitual.
És un miracle.
És un miracle. Tu creus que sí? Tu creus que el Vaticà, allò, Santa Antena, li donarà...
Si funciona, no descarto fer la missa de la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marc Andreu.
No, aquí també, clar, aquella hora són molt poca gent mirant la televisió.
Clar.
I, per tant, si coincideix que 6 audímetres dels que toca estan connectat, bum, de seguida...
Perquè no és que sigui una missa que diguis, hòstia, és que es fa mirar.
Home, depèn.
Vull dir, és una missa com totes, no?
És a dir, jo, allò era a 3:15 del matí d'un dissabte, si puc, tinc altres coses a fer normalment. Tampoc li puc fer una crítica molt exhaustiva.
Ara que ho dius, un dia podríem fer un tema d'això. S'adapta la missa al format televisiu, llavors? O és la tele que segueix una missa normal i corrent?
No, jo no.
Creus que fan moltes coses de cara a la galeria?
Hauríem de... Mirem-ho, va, fem-ho. Deixa'm agafar de deures.
Tens deures diumenge?
Mirar la missa i faràs... Missa. Això sí, no, en directe no, eh? Me la gravo ja.
Quan vulguis. Potser també ho pengen a plataformes, no?
Per Spotify.
Per Spotify.
No, és veritat. Que, si penja el Colbert no penjaran la missa.
Escolta, perquè... tu creus que pots escoltar-te una missa per Spotify?
S'haurà
sí,
de...
Sí, no. Home, sí, jo crec que sí, no?
Clar.
Una mica de reverb, una mica de...
No, una missa gravada des de l'església de Santa Maria del Mar de Lloret.
La Santa Missa, aquí en un pot, bueno, de diumenge, des de Sant Felicismo...
Fes play.
Ara mateix, vols?
Sí, farem el play, a veure com sona un podcast d'una missa. No crec que sigui en català, ja m'imagino que no serà en català.
Hi ha d'haver el nínxol, també. Bueno.
Mai més ben dit.
El nínxol està al cementiri. A veure...
Això és... Perdoneu, és que ho tinc ui mig jo.
Bé, comencem amb música. Això, com es diu això?
La Santa Missa. El podcast es diu... Bueno, podcast.
I qui firma? Dios.
Exacte. Paguen drets d'autor.
Però comença o no la missa?
Noi, vols que avanci?
Avança una mica.
Avança, tres quarts d'hora.
Que sean para nosotros
botones
de salvación.
Sí que hi és, ho pots trobar tot arreu. Carai. És que tu, la llamada està tot arreu, saps? La
crida. Premi Sonor 2027, missa en català.
Per la missa en català. Bé, avui no volem parlar de missa, avui volem parlar de programes d'humor, de programes de gags. Perquè s'estrena... Què s'estrena, Marc Andreu?
Doncs s'estrena Crossobar aquest dijous, després de la revuelta. Es diu així el programa.
Crossobar.
Li han volgut dir aquest nom? Què vols...
Què vol dir Crossobar?
Sona una mica Albano Crossobar. Val, no?
La premissa és que hi ha com un bar, suposo, i fan com crossovers de personatges de televisió i de sèries. Mira, sona així.
Todos los días te pasan un montón de cosas. Cuando no te secuestran, te apuñalan por la espalda. Cuando no, te sale un hijo bastardo. Es que no tiene un día tranquilo, ¿no?
Donde la tele se celebra con humor.
Això és Televisió Espanyola, eh?
Televisió Espanyola.
I qui protagonitza?
Aquest dijous, Arturo Valls.
Ah, a mi em fa molta gràcia, l'Arturo Valls.
Fa gràcia.
Sí.
I la Lala Chus, que també és
també
una aposta de cadena, veig.
Sí, se l'han
no
quedat allà i la fan servir per tot, eh?
Programes. El produeix el Terrat, i és això que paròdia programes de tele. I justament també es veu en el tràiler un gag del ja difunt Late Show de Marc Giró. Clar, imiten el Late Show.
Ho devien gravar abans de saber que es deixava de fer.
Sí que és veritat que també imiten altres d'altres cadenes, eh? No només de Televisió Espanyola, que sí que veiem com imiten la Revuelta o a les seves telenovel·les, però això. I veiem molts actors que també veiem a Catalunya, eh?
Ah?
Com les Nils Busquets, crec que també la saps reconèixer disfressada.
O sigui,
hi
ha una mica de varietat de personatges.
Suposo que el venir del Terrat també, eh?
Clar.
Gent de confiança.
Bé, programes de gags avui volem parlar.
Sí, i res, només una dada, i és que no és el primer programa que en poc temps fa de gags, perquè no fa ni un any van estrenar el José Mota No News, que feia gags també. Vull dir que el José Mota...
No News.
No News. És que no va funcionar.
Ah, anava a dir, no em sona.
No News, no ratings.
Ell li funciona el cap d'any, que sempre el fitxen allà per fer el seu especial i imitacions i gags i tal, però no va acabar de funcionar i ho tornen a intentar ara amb un altre.
No News. No quieres colaborar, solo tienes que sacar
un billete de tren a través de la web.
Això era No News, eh?
Amb Santiago Segura, amb Flor, realment tota la trupe. Eh?
José Mota pot viure tot l'any del cap d'any?
Jo crec que sí, si vius modestament.
Home, ja, però la idea no és viure modestament, coi.
No, però modestament, sí, home, sí. Home, o sigui, tu creus que estàs buscant alternatives, allò de...
Jo no.
De treballar una nit...
Com que ja imita de tant en tant...
Ja, exacte.
Ah, que m'ha quedat bé el rei.
Molt.
L'ex-rei. Bé, a veure, això dels programes d'esquetxos no és nou?
No, ben bé, no.
D'on ve això?
Escolta, jo el programa més antic que he trobat és un que es deia The Show of Shows.
Ah, mira.
De l'any 1950.
Carai.
Tan poca broma. I clar, en aquell moment, que no havia encara ni el vídeo, es feia en directe.
No era TV3, això, clar.
No, això era l'NBC. Eren 90 minuts en directe i era un precedent claríssim del Saturday Night Live, però clar, molt abans, eh? Perquè sí, 25 anys abans. Sid Caesar era el còmic de referència aleshores i tenia, ojo, el dato, 60 milions d'espectadors.
Mira,
que hi havia poca, hi havia tres teles i para de comptar allà als Estats Units.
60 milions d'espectadors, mare de Déu.
Sí, a manera d'arqueologia he posat un tallet perquè escolteu com sonava, clar, sonava a radioteatre antic, no? Estàvem fent una imitació d'aquella pel·lícula d'Aquí a l'Eternitat, que aquell petó famós a la platja entre el bar Lancaster i la Deborah Kerr. I aquí, en comptes de la onada, doncs, hi tiràvem una gallera d'aigua i aleshores era un humor doncs, bastant senzill. No?
Això és molt antic, però hi ha alguna cosa més recent que també fos molt important en aquest format?
Home, sí, al Regne Unit tenim una cosa que només d'escoltar la música segurament els que ja teniu certa edat...
A veure, Marc Andreu, si saps de què va això que sona ara.
El Tesla, que ho sé.
Què t'imagines tu ara?
Mira, a mi em transporta... aquells gags de càmera oculta. Saps què ens vull dir?
Jo veig un senyor perseguint una senyora.
Exacte.
I a càmera ràpida.
Exacte, càmera ràpida. I
un senyor molt lleig.
I les senyores amb
molt
poca roba.
Exacte, poca roba.
Benny Hill.
Sí, home, Benny Hill. Però saps qui és Benny Hill?
Però Benny Hill, que el tenim molt...
No en té ni idea.
Sí.
No en té ni idea.
Canción triste de Benny Hill.
Sí, exacte. Benny Hill.
Benny Hill. Una cosa que potser els espectadors no tenen, o els oients no tenen tan clar, és que aquí a Catalunya se'l veia a través de Televisió Espanyola perquè als anys 80 però ell feia el seu programa des de l'any 1955.
Oh!
Va estar fent-lo del 55 al 89, per tant, tenia molta, molta carrera i va ser, vaja, una de les celebritats televisives angleses, en aquest cas, més veteranes. Tenia 21 milions d'espectadors setmanals
al
Regne Unit, per tant, poca broma, i era un humor, efectivament, de slapstick, de caigudes de pell de plata, per entendre'ns, i de senyores lleugeres de roba. Avui seria cancel·lable al minut 2. De sèrie es va veure, doncs, això, a Espanya, sobretot als anys 70, segona meitat, per un tema bastant
òbvi. Jo recordo dels 90 a Telecinco.
Sí, sí,
no?
Sí. Exacte, eren reposicions.
O Antena 3, però sí, sí. Bé, això ho hem vist precedents molt llunyans. A l'estat espanyol hi ha precedents?
Sí, el precedent més clar és Emilio Aragón, que quan es va, diguéssim, emancipar dels seus pares, que eren els pallassos de la tele, el Miki, el Gavi, el Fofito, etc., doncs va fer un programa que es deia Ni en vivo ni en directo. I era un programa que tenia un gag molt mític, que era que ell seguia una línia blanca, era allò que en diuen un running gag, també, no? Els sketchos, la gràcia, que són independents. Aquí hi havia un gag que s'ava repetint programa a programa. Seguien una línia blanca i sempre sonava també aquesta cançó.
Això sonava...
Això és perquè tu ets una mica més jove que
no,
jo.
No,
jo
saps què és? No saps què és?
Home, sé que és d'una pel·lícula del Pont del Riu Quei, però no sabia que se'n feia un ús amb un altre
sí,
programa.
Sí. Això va ser l'any 83-84. Va ser el primer programa d'esquetxos. És a dir, estem parlant de programes de gags que no tenen relació un amb l'altre. Senzillament van empalmant una situació graciosa amb una altra. L'Emilio Aragón es mirava tant, de fet, al Saturday Night Live, també, com a referent, que ell, al començar el seu informatiu, deia «Buenas tardes, soy Emilio Aragón, y usted no lo es», que era la mateixa frase que deia el Chevy Chase al principi del programa mític del Saturday Night Live.
Hi ha més exemples de tot això.
Home, hi ha un exemple claríssim, no? De Cap d'Any parlaves. Abans de José Mota, qui teníem de Cap d'Any?
¿Oyes? Sí. Encarna.
Encarna de noche.
Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili muerto, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me sé que
Això tampoc? No, això sí, i de veritat. He rigut molt amb aquest gag.
El gag de l'encarna.
Me l'han posat moltíssim,
ah, sí.
Sí. Però de plorar, de riure, tots.
Això és a Martes i 13.
Martes i 13, efectivament, que aquests també treballaven a Cap d'Any i després, doncs, a festes i discoteques, suposo.
I a Catalunya, programes de gags també n'hem tingut, clar.
Molts, molts.
Però que estàs dormint?
No, estava com rememorant el moment en què reiem amb els meus pares, m'he posat nostàlgic i m'ha transportat al Cap d'Any.
Estaves a Mòstoles.
Toquem a la seva mare i els recordem.
No, que no. Res, a Catalunya hi ha molts i realment molt memorables, com per exemple els de la Trinca.
Que tampoc saps què és.
Ah, sí, però...
No passa res, no passa res.
No papa. No papa.
No pa, 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 pa,
pa. Clar, jo això ho havia vist ja en reposicions l'any 87. Jo
sí, aquest ser, en van fer diversos programes, aquest de ser el primer de tots.
I també van fer a Televisió Espanyola, no?
Sí, després van saltar a Televisió Espanyola. Aquí va ser el primer convidat que van tenir, per cert, va ser Narcís Serra, que havia estat alcalde de Barcelona i aleshores era ministre de Defensa, i es va fer famós perquè en el programa tocava el piano. I veure això, un exalcalde i un ministre tocant el piano, doncs en aquell moment...
De fet, era una barreja també de programa de gags amb un late.
Sí, exacte.
Una mena de late era,
sí,
també,
sí,
no?
Totalment. I era bé, en els últims temps, la relació entre Mainet i TV3 ha estat una mica més tensa.
Sí.
Per el tema d'Eufòria, que no se'n van sortir. I després, vaja, tenim altres coses, com per exemple, aquí no podem posar cap gag perquè, clar, no hi havia paraules. Aquí hi havia només música.
Aquesta m'agradava molt.
Amat.
Tres estrelles.
Era un hotel, oi?
Molt bé!
Ei.
Que, mira...
Premi!
Clicaven
el
timbret de...
Exacte,
el timbret
del grum.
De recepció, i sortien els grums allà com si tinguessin una molla.
Resort. Tot i que jo vaig veure molt més dinamita, d'ells.
Era de després,
hi havia...
exacte.
Aquí sí que xerraven una mica.
Parlem del tricicle, per cert, i que
dinamita?
Efectivament...
Ah, no, sí. Recordo dinamita.
Sí,
jo recordo
xof. Sí,
això també. Era un espectacle, però de teatre, no?
No, ah, no, i van fer un programa, com una illa deserta.
Entremig dels dos hi havia dinamita.
I dinamita feien, perdó, una cosa molt interessant, que no només eren gags aïllats, sinó que els personatges s'anaven entrecreuant entre ells i anaven com creant gags nous a partir de personatges d'altres gags.
Ja no recordava tant, dinamita. Home, ara hem de posar un fragment de la més última.
Jo quan practico l'acte sexual, moldeio els meus tríceps, augmento pectoral, vale? Treballo abdominals, augmento la meva capacitat aeròbica...
Això és vinagreta.
El Brunoró, i tant.
És l'últim, no?, que s'ha estrenat a TV3.
Així de gags, sí, i realment crec que va funcionar en plataforma i molta gent ho va veure. Després que hi havia tot aquest efecte nostàlgia i es van saber adaptar en el 2025.
Van superar el milió de reproduccions fa unes setmanes ja.
Clar, això encara funciona, més enllà de Vinagreta, tenim Polònia, que no deixa de ser això, no?
Exacte, sí, sí, també són gags, en aquest cas polític, i us he portat una mica d'arqueologia. El primer gag, qui diríeu que va ser la primera veu que devia sonar al Polònia?
Ostres, el primer gag.
La primera veu del Polònia. Fa 20 anys estan celebrant.
Toni Soler?
Abans del Toni Soler?
Doncs el que imitava el Montilla, no sé.
Montilla, dius tu, a veure?
Sí, Maragall?
Maragall.
Ara president Maragall, encara.
President, el seu guió.
Ja fa gonsi, el Toni.
Oye, no tengo que besar a nadie, ¿no?
No.
Fa 20, de fet, faran 20 anys ara aviat.
Estan fent 20 anys ara. El fan el... Sí, sí. El febrer. El febrer és el dia de l'aniversari, però aquesta temporada, tota ella, és de celebració de les dues dècades.
Diuen que muntaran algú gros, crec.
Home, Polònia, per cert,
20
que
anys
de...
es fan sempre, eh?
Ui, carai, i tant.
El Polònia, que per cert, s'havia de dir Vietnam.
S'havia de dir Vietnam?
S'havia de dir. En algun moment va
era,
estar...
Era un dels possibles, noms. Possibles noms.
Llavors van triar finalment Polònia, i la setmana abans de començar, el Carot Rovira truca, els diu, escolta, farem el programa a Polònia, i el Carot Rovira els diu, ja heu trucat a l'ambaixador de Polònia per avisar-los que hi haurà un programa, que ho sàpiga, almenys.
Ho van fer?
Ho van fer, per sort, però clar, una mica amb el nus, allò, amb la por del cos. I no, no, ell va dir que endavant, tot i que allò que, clar, sortissin lletres cirílliques, com si fos Rússia, allò li feia una gràcia, diguéssim, que relativa.
Clar, més... clar, 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 perquè els polonesos, això,
sempre tenen, els tenen massa a prop.
I això de Fuet?
Fuet, jo...
No ho he mirat.
No ho has mirat, però és molt estil Polònia, és sí. Per als nens estar al Super 3, però realment jo, de vegades, el cap de setmana està allà posat a la tele i m'ho miro, i és molt,
què
molt divertit.
Què vol dir estar posat a la tele? Qui ho posa?
Jo a casa poso, en comptes de posar la missa...
Doncs no està Fuet, posat, ja que ho poses tu.
Bueno, s'engega la tele sola, jo què sé.
Fes-me un tall de Fuet.
Som al... 575 abans de Crist.
Ah, clar, Catalunya, aquest és l'actor, aquest, el...
Tots són els mateixos actors.
L'equip del Polònia, sempre... fent una història de Catalunya divertida.
Recomanacions i desrecomanacions. Amb què comencem, Marc?
Doncs mira, jo no sé si desrecomano o recomano, perquè hi ha de tot aquí, però jo m'he vist Departament Amades.
Me n'han dit bones coses.
Et sona aquesta sèrie que ha estrenat fa un parell de setmanes, Trescat?
Generalitat de Catalunya. Al departament tenim dues feines. L'oficial...
He llegit que fins i tot... estava com molt bé i que encara estaria millor si s'haguessin abocat una mica més.
De calés,
de calés.
Vols dir? Ah, és que sí. T'has deixat la paraula clau.
Sí, greu,
no, però no et sap greu.
No sé
vull
per
dir,
què.
Que sí, la idea sí. Està molt bé, els gags estan
però
molt bé.
Però falta una mica de pressupost.
Els referents estan molt bé i és veritat que la part... És que al final és com un departament on treballen amb éssers mitològics catalans. Llavors aquesta part de fantasia i de ficció hi ha d'haver una mica d'efectes especials que es troben una mica a faltar pel tema...
Els efectes especials.
Dels dinarets.
Però ho recomanem.
Ho recomanem perquè realment
recomanem.
És diferent a tot el que hi ha ara mateix a 3CAT.
I què desrecomanem?
Gran Hermano Duo.
No!
Sí, ja va ser. A veure, què va passar amb el John Gats aquest, que va tenir un moment d'un discurs...
Ah, però ja s'està fent això.
Home. Sí, sí, això ja s'està fent.
Imagina't.
Va tenir un moment de discurs masclista, hi havia gent que demanava que...
Però això no és la casa de los gemelos, eh?
No, 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 però
vaja... podria ser-ho,
no? Podria ser-ho, sí, sí. Tanto monta, monta, tanto. Doncs això, va fer un discurs extremadament masclista i al final el senyor aquest ha marxat, però vaja, per votació del públic i no per una mesura... Era un dels concursants.
No és famós?
No, no, aquest, jo crec que casa seva el coneixen.
No.
No, no, jo no sé qui és, eh?
Jo tampoc, no, no. El tinc en el meu imaginari.
Aquest no és el Vips, ni el Celebrity, ni...
Ah, sí, clar, això són concursants normals.
Sí, sí. Bé, normals, és una paraula molt generosa, potser per part teva, però...
Diu que és músic. Belén Ro i John Goods, enemigos acérrimos. Se miden en un duelo, diu la web de Telecinco.
És que no ho estem mirant, crec que tampoc ho està mirant gairebé ningú, eh?
És el que anava a dir,
tampoc. Ni els treballadors de Telecinco, segurament. Doncs això és la tele! Que bé! M'agrada molt aquesta secció, cada dia m'agrada més.
Saps on la pots recuperar?
El 3CAT.
I també a plataformes digitals, perquè està tot allà, també.
És un podcast. 93201... Us vau quedar al concurs?
Sí, clar.
93201-7474, 93201-7474, rànquings. De premi, un lot de productes artesans, quilòmetre zero, de la Vall d'Aro.
Sí, sí, sí.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un 2 i 3 euros. Com el líquid neteja vidres antibac Cristalino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
El meu pare té diabetis. Gràcies a Cuideo, compta amb un cuidador que li fa el seguiment del sucre i amb un podòleg que el visita a casa per tenir cura de la seva salut. Cuideo!
a casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audio de Ciutat Oberta, de Guadalajara, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Ai, pensava que tenia més detalls, però només tinc que és un lot de productes artesans de quilòmetre zero de la Vall d'Aro.
Ja val la pena.
Ja amb el nom, ja dius. Això molarà molt.
A més, que estan allà.
Però a vegades tenir com una mica més de detall, que fa com més il·lusió llegir-ho, saps?
Tot per tu, no pels concursants que poden guanyar un premi.
No, perquè és la meitat de les coses,
sàpiga,
eh?
Concursant sàpiga la diversitat que té aquest premi.
Sí, ve d'allà, sí, ja és bo. Sí.
Això és veritat. Tinc dos concursants que tenen una cosa en comú, a veure si la identifiqueu. La primera concursant és la Montserrat, de l'Eixample. Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs passant la tarda?
Doncs mira, fent trasllado.
Oh! Cap on te'n vas?
Ah, no, res. Estic desmuntant la cuina per fer-ne una de nova.
Ah, mira, te
va. Tots els
però, sí, i quan sí, et venen a fer les obres?
Dilluns.
I què, ja estàs ja preocupadíssima, no?
Home, imagina't.
Quants dies et deixaran sense cuina?
Suposo que... 2 setmanes, una cosa així.
Doncs seran 3. Si t'han dit 2 setmanes... Si t'han dit 2 setmanes, seran 3. Ja, ho dic perquè et vagis planificant, Montserrat.
Ah, d'acord, tinc en compte.
Jo no t'enganyaré. El paleta d'entrada, poder sí. Jo no t'enganyaré. Bé, escolta, farem un rànquing. No sé, per aquí m'he fotut aquí, a la teva vida. Dono disculpes. Però farem un rànquing per tu. Jo et llegiré 3 conceptes i m'has de dir a què correspon aquest rànquing, d'acord?
Sí.
Vinga, som-hi. Atenció, que són 3 conceptes una mica complicats, eh?
Ai, Déu meu.
Número 1, Sirius. Número 2, Canopus. Número 3, Alpha Centauri. Això són els portaavions més grans del món, les estrelles més brillants visibles des de la Terra o els 3 personatges més poderosos per ordre d'aparició a Bola de Drac. Sirius, Canopus, Alpha Centauri. Portaavions, estrelles, personatges de Bola de Drac.
El Sirius... a veure... Has de coordinar, oi?
No, m'has de dir si són portaavions, estrelles o personatges.
Ah. Estrelles.
Doncs estrelles és una resposta correcta. Són les estrelles més brillants visibles des de la Terra.
Sí.
Doncs molt bé, has encertat. No pengis, a veure si el teu contrincant t'empata o no.
D'acord.
És el Miquel, de Sabadell. Miquel, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Que Estàs enmig de la pluja?
Bueno, estic caminant per agafar l'autobús direcció a Mataró.
Ah, hauries anat amb Rodalia si haguéssim funcionat?
No, perquè des d'aquí he de fer massa volta.
Clar, és veritat, la línia no combina bé això. No combina bé això. Va, doncs anem a fer el teu rànquing abans no et caigui alguna cosa al cap, perquè sento molt soroll.
Són els cotxes que van passant.
Vinga, va, et dic tres països. Papua Nova Guinea, Indonèsia i Nigèria. Aquest rànquing correspon a els països del món on es parlen més idiomes, els països on es mengen més hamburgueses per persona o els països més insegurs del món l'any 2025. Papua Nova Guinea, Indonèsia i Nigèria, idiomes, hamburgueses, inseguretat.
Sí, diríem la primera, ja, els idiomes.
Doncs els idiomes és una resposta correcta. S'hi parlen 841 idiomes en Papua Nova Guinea, 721 a Indonèsia, 538 a Nigèria. Doncs hem d'anar a fer un desempat molt ràpid. Vinga, som-hi, ràpid. Montserrat, Miquel, la primera pel·lícula sonora va canviar la història del cinema. Quin any es va estrenar la pel·lícula El cantó de jazz, que va ser l'estrena del el cinema sonor? Quin any, Montserrat? M'ho has de dir ràpid, perquè tenim 10 segons.
1900.
1900. Miquel?
1918.
Doncs la resposta correcta és 1927. Per tant, guanya el Miquel. Enhorabona.
Gràcies.
Montserrat, molta sort amb la cuina. Segur que anirem més ràpid, ja veuràs. Ja.